Encetem una setmana més de cine aquí a Roda de Barà Ràdio. Hola, Antonio, com va?
Bé, bé, molt bé. A punt.
A punt, a punt de parlar de cinema, i avui de què ens parlaràs concretament?
Doncs parlarem d'aquesta passada edició del Festival de Canes.
Molt bé, molt interessant.
Sí, és un dels festivals de cinema més importants i prestigiosos del món, i de fet ja ha recollit la seva catifa vermella i ens ha dit adeu fins al mes de maig de l'any vinent. Concretament, el passat dimarts 16 de maig es va inaugurar la 76a edició del festival amb la presència de Johnny Depp, protagonista absolut de Jean Dubarry, i el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va defensar la presència de l'actor en nom de la llibertat d'acció i pensament, sempre dins de la llei. Si li haguessin prohibit a Depp, es referia a Depp, actuar en una pel·lícula o aquella pel·lícula estigués prohibida, ni tan sols estaríem parlant d'això. Va assenyalar Frémaux en una roda de premsa després de ser preguntat per la presència de l'actor nord-americà, la imatge del qual ha quedat molt malmesa al seu país després de les acusacions de maltractament per part de la seva exdona i també actriu Amber Heard.
Tot i guanyar ella el judici, no?
Sí, tot i guanyar ella el judici, efectivament.
També molta polèmica amb Depp, Antonio, amb la imatge de les seves dents que van recórrer el món per malmeses que estaven.
Això no ho sabia.
Hi va haver, doncs, una polèmica amb el tema, va sortir a tot arreu,
sí.
Sí, clar, els periodistes es fixen en aquestes coses, van enfocar, doncs, la cara del Depp, van ampliar, i la veritat que feia coseta.
Deixen
que
desitja.
Sí, sí. No sabem els motius, però era així.
Doncs bé, 12 jornades, 12, i molt intenses, amb el millor cinema d'autor, les obres de prometedors debutants, estrenes comercials i un cartell oficial en blanc i negre que ha triat la imatge d'una actriu tan venerada com la francesa Catherine Deneuve.
Estupenda.
Una de les muses de la Nouvelle Vague i també de nombrosos cineastes de prestigi del món. La sessió d'obertura del festival va ser una festa de nivell i de glamour amb la presència al passeig de la Courgette de Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Elle Fanning, Naomi Campbell, Xavier Dolan, Uma Thurman, Helen Mirren, Maria de Medeiros, Maiwen i Johnny Depp. Aquests darrers, protagonistes absoluts de la pel·lícula dirigida per la mateixa Maiwen i que és un lacònic retrat del rei Lluís XV de França amb perruques i grans vestits d'època. 7 minuts finals d'aplaudiments a la sala del Gran Teatre Lumière van confirmar que Johnny Depp torna a ser el rei.
Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange.
Un ange tombé du ciel.
Je vous attendais, moi.
Je t'aime.
C'est pas ça l'amour.
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie?
Pour aller où?
Jean Dubarry veut que je vous présente au roi.
La comtesse. Però no només les obres d'autor han captat l'atenció dels més cinèfils. També s'han presentat a la Croisette alguns dels títols més esperats de la temporada a nivell comercial. Si l'any passat va ser el tor de Tom Cruise a Top Gun Maverick i també la d'Elvis de Baz Luhrmann, en aquesta no s'han quedat curts amb la presentació del cinquè lliurament de la saga de l'arqueòleg més icònic de la història del cinema. Estem parlant d'Indiana Jones i El dial del destí, en aquesta ocasió però dirigit per James Mangold. I també el nou treball de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, un drama sobre assassinats d'indígenes ocorregut a Oklahoma durant els anys 20 i protagonitzat pels seus actors fetitxe, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro, tots dos, evidentment, presents a la catifa. I també s'ha pogut veure el més recent de Pixar en animació, precisament Pixar, amb Elemental, dirigida per Peter Shawn, va ser la pel·lícula escollida per la gala de Cluenda. Escoltem el tràiler de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.
The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Niukanska. children of the Middle Waters. Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture?
Tres hores i mitja de pel·lícula.
Uf, sí?
Sí.
Deu ser la més llarga en molt de temps, no?
Doncs sí.
Déu-n'hi-do.
Hi ha hagut 21 pel·lícules a competició per la Palma d'Or. Si per alguna cosa destaca la secció oficial d'aquesta edició és per l'elevat nombre de pel·lícules de cineastes molt consagrats i habituals de Canes. Tenim Aki Kaurismäki amb Fallen Leaves, Wes Anderson amb Asteroid City, Hirokazu Koreeda amb Monster, Nanni Moretti amb El sol del futur, Nuri Bilge Ceylan amb About Dry Glass, Marco Bellocchio amb Rapido, Ken Loach amb The Old Hawk, Wim Wenders amb Perfect Days, segurament és el seu millor film de ficció en dècades, segons els crítics que eren allà, o Todd Haynes amb My December, amb una Julianne Moore i Natalie Portman, totes dues de protagonistes precioses pel que he vist amb els tràilers. Escoltem el tràiler de la japonesa Monster, que per mi és una de les pel·lícules que, tot i tenir només el premi al guió, la pel·lícula Monster de Hirokazu Koreeda, és el director, recordem-ho, de Broker, és una de les pel·lícules que penso que donaran a la cartellera, donaran que parlar. És una pel·lícula complexa, tant per la seva forma desordenada com pel contingut, que no és gens complaent. Per exemple, un dels nens protagonistes molt petitet es pregunta: per què he nascut? Sí, una secció oficial en què també han competit els llargmetratges de set directores: l'austríaca Jessica Hosner amb Club Zero, la italiana Alice Rowarcher amb La Quimera, la franco-senegalesa i debutant Ramata Tolaye Shai amb Banel e Adama, la tunisiana Kouther Benhania amb Les filles d'Olfa i les franceses Justine Trier amb Anatomia d'una caiguda, Catherine Corsini amb Le Retour i també Catherine Brillard amb L'été dernier. Les filles d'Olfa té com a punts forts la complicitat, l'emoció i un trencament constant de la quarta paret. És una interessant barreja entre documental i ficció, amb un objectiu social de denúncia molt clar. Anatomia d'una caiguda és un elegant drama judicial sobre la mort d'un home que ha caigut del segon pis del seu xalet dels Alps francesos. La seva dona és acusada com a única sospitosa possible. És la pel·lícula que ha guanyat la Palma d'Or. Escoltem un clip de la pel·lícula.
I'm sorry to interrupt. I'm sorry. But I don't know, you come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos, and everybody is lost, no? And sometimes we fight together, and sometimes we fight alone, and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see...
Ha completat la selecció The Zone on Interest de Jonathan Glazer, una visió atrevida i aterradora de l'Holocaust nazi, Thran and Hung amb La passió de Dodin Bufan, One Wind amb Youth, Jean-Stéphane Soubirous amb Blackfield i Carrie Minogue amb Firebrand. Aquesta última és un drama històric d'època centrat en Catherine Parr, la sisena i última esposa d'Enric VIII, salvada en extremis de la foguera per la mort del monarca. De fet, les va matar totes, però aquesta es va salvar perquè va morir primer el monarca. Està protagonitzada per Alicia Vikander i sobretot el rei, que està excel·lent, el Jude Law.
Alan, here. Did you find it?
Yes, I've looked.
Yes.
is it?
What?
The Luther book. Where's the Luther book? Did you throw it in the fire? Sit down.
Your Majesty, orders from the King. We must remove your books.
All my books?
Yes, Your Majesty.
No hi ha hagut produccions espanyoles en la competició per la Palma d'Or, per tant, hi ha hagut una molt poca representació espanyola, tot i que encara la presència ha estat certament important. D'una banda, cal destacar la primícia del migmetratge Estranya forma de vida de Pedro Almodóvar, un western gai rodat a Almeria que protagonitzen Pedro Pascal i Ethan Hawke dins l'espai Sessions Especials. La presentació al segon dia del festival va despertar moltes expectatives. I també el nou treball de Víctor Erice, Cerrar los ojos, pel·lícula amb la qual el Biscaí ha tornat a la direcció de llargmetratges 31 anys després del Sol del Membrillo.
31 anys després,
31 anys després, és la seva tercera pel·lícula.
Caram.
Sí. I amb Anna Torrent, la nena protagonista de la seva emblemàtica L'espíritu de la colmena del 1973 en el repartiment. S'ha projectat a la secció Cannes Premier. Cerrar los ojos és una història sobre la identitat i la memòria. Escoltem el clip que ha difós el festival per la seva promoció.
Sí, me han llamado varias veces, pero no voy a participar en ese programa. ¿Tú sí?
Me lo pensé mucho, pero al final decidí hacerlo. Ayer grabé la entrevista. Me han prometido incluir una parte de lo último que Julio y yo rodamos juntos. Eso y también dinero, no te lo voy a negar. Por los derechos.
¿Tú crees que la gente se acuerda de él?
No todo el mundo, pero más de uno sí.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Bueno, de lo que pudo pasar.
Es verdad, hablé con tu madre, pero contigo no.
Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado, que iba con una mujer.
Eso es lo que publicó el interview, pero el periodista no era muy de fiar.
Pero si fuera verdad, ¿quién pudo ser esa mujer?
Pudo ser más de una. Tu padre era así. Ya te lo habrán contado.
Sí. Aunque es raro que si esa mujer existió no diera la cara.
Bueno, ten en cuenta que hay personas que no quieren verse metidas en un lío.
Bé, abans he dit que eren tres pel·lícules, no són quatre. La primera va ser L'espíritu de la colmena, després El sur, a continuació El sol del Membrillo i ara, 31 anys després, aquesta Cerrar los ojos. Hi ha un Manolo Solo protagonista que està esplèndid pel que he vist en el tràiler i és una pel·lícula que també promet. De fet, Víctor Erice és un dels clàssics cineastes amb molt poca producció però molt vàlida. I al contrari del que va passar amb l'In Memoriam dels Oscars, Cannes ha recordat la figura del desaparegut Carlos Saura amb la projecció d'una còpia restaurada en 4K de Carmen, dins de la secció Cannes Clàssics, amb la que va competir precisament amb aquesta pel·lícula el 1983 i va obtenir el premi a la millor contribució artística. Abans havia estat reconegut amb el Gran Premi del Jurat del 1976 per Cria Cuervos i el Premi del Jurat el 1973 per La Prima Angélica. Parlem ara de les Palmes d'Honor. L'actor i productor Michael Douglas ha rebut als 78 anys la Palma d'Or de Cannes 2023 com a homenatge a la seva trajectòria cinematogràfica, en què s'inclouen pel·lícules tan conegudes com Tras el corazón verde, Atracción fatal, Instinto básico o Wall Street, per la qual va guanyar l'Oscar, i la que més recentment hem pogut veure encarnant el doctor Han Pym als films de la Marvel d'Ant-Man. També, i sense esperar-se-ho, l'actor Harrison Ford va rebre una Palma d'Or honorífica per evidenciar la seva llarga trajectòria actoral. Tot i comptar amb 80 anys d'edat, en recollir el premi, va manifestar emocionat que vol continuar treballant.
Hi ha gent que és incombustible, no?
Sí, està bellet, però...
Sí, sí, home, 80 anys es deuen notar, eh?
Però sí, imagino que aquesta cinquena entrega de l'Indiana Jones ha d'estar fabulós, segur, perquè
segur que sí.
Han degut fer-li una mica mida, també. Doncs bé, ara anem a parlar de la producció catalana, de la presència de la producció catalana al Festival de Canes. El bon estat de salut del talent cinematogràfic català ha tornat a donar motius per presumir i per això enguany la Festa del Cinema Europeu ha comptat amb 5 produccions catalanes i 6 projectes en desenvolupament o en fase de postproducció que han passat per les activitats del Marché du Film, la fira cinematogràfica incorporada al festival. Una de les incursions més sòlides a Canes ha estat la que encapçala Helena Martín amb el seu segon llargmetratge, Creatura, que ha competit a la secció oficial de la quinzena dels realitzadors i que s'ha emportat el premi a la millor pel·lícula europea. Rodada a Catalunya, amb Creatura, Helena Martín torna a la direcció després de Julia East. En aquesta ocasió ens presenta un drama escrit juntament amb Clara Roquet i ambientat a la Costa Brava, on, a través de la protagonista, s'explora el desig femení, la relació amb el cos i la repressió sexual. La protagonitzen Helena Martín, Oriol Pla, Àlex Brendemühl i Clara Segura. Escoltem un tas amb un tràiler.
Encara fas olor al mar. Ets tan guapo.
Què és això, tia?
Una urticària. Em sortia quan era petita.
Mira.
Mira, carinyo, tu saps que s'ha de fer servir protecció, no?
Però m'estava espiant o algo.
Espera, espera, espera.
Què?
Una cap.
És que no vull fer-ho.
Per què?
Però has ballat molt bé.
Papa. El Guillem m'ha convidat a sopar a casa seva.
Ja, però és que no veig per què has de dormir fora de casa.
Però per què, papa? Vull que m'ho expliqui.
I és que no, i prou!
I no em pots explicar com et sents? Per què ha de ser boxar, això?
Jo, mira, amb tu em perdo, tia.
Perdona.
No, no passa res, no passa res. M'has decebut molt.
Tu estàs còmode amb mi? Vull sortir! Em sap greu no posar-ho més fàcil. Però és que no puc no fer aquest procés.
Molt bé. De fet, és una pel·lícula que penso que té suc. I ho dic, i ho faig venir bé perquè l'origen d'aquesta pel·lícula està en aquell curtmetratge que vam tenir precisament aquí al FICAT, Suc de Síndria,
sí.
I que ella també interpretava. És una mica l'origen i, de fet, explora tot aquest món del desig, de la repressió sexual causada. En el cas del curtmetratge era per una violació, en aquest cas no ho sé, té alguna cosa a veure també amb la infància, però pel que sembla està molt ben explicat i amb unes interpretacions enormes, on a més ella és la protagonista i dues persones més, una noia més jove, molt joveneta, i una nena que són elles tres al llarg de la vida. Penso que és una pel·lícula en la que, bueno, tornarem a tenir una producció important, no sé si de l'alçada, evidentment, d'Alcarràs, però tornem a tenir en Tolo Folguera una mica a la cartellera perquè és una coproducció seva i, per tant, és una pel·lícula segurament importantíssima. La direcció de foto de Creatura és d'Alana Mejía González, que també ha dirigit la fotografia del curtmetratge La veritable història de la baralla, dirigit per Andrea Aslavisek. Està coproduït per la productora catalana Fractal 7 i seleccionat a la Setmana de la Crítica. Amb una narració enginyosa i a través d'escenes àgils i satíriques, el curs s'endinsa en la mentalitat d'un adolescent peculiar per parlar dels problemes escolars, concretament la jerarquia, la violència, el bullying, i més enllà d'un humor descarat, la pel·lícula aborda un subtext fosc que la directora, en un principi, només permet intuir. Per tant, aquest curtmetratge dels col·legues Fractal 7, una productora molt jove, té també molt bona pinta. La veritable història de la baralla. També s'hi ha projectat Inside the Yellow Cuckoo Shield, l'òpera prima del director vietnamita Pham Thien Anh, una coproducció entre la productora catalana Fast & Films i JK Film, Protocol i Deu Xiem Linh, i que ha competit també en la secció oficial de la quinzena dels realitzadors. A través dels paisatges místics del Vietnam rural, s'hi narra el viatge emocional d'un home que retorna al seu poble, on és perseguit per records i desig del passat. I Pablo Berger, el director de Blancanieves, ha presentat l'animació catalana Robot Dreams, que ha estat seleccionada en la secció oficial de l'Especial Screenings i que es tracta de la primera incursió del director en el món de l'animació amb una història d'amistat ambientada a la Nova York dels anys 80. En el marc de la Cinef, la secció dedicada a descobrir curtmetratges produïts per escoles d'arreu del món, s'ha seleccionat el curtmetratge Trenc d'Alba, d'Escac Films, d'Anna Llargués, un relat que parteix de la ruptura familiar per tractar la tensió entre la tradició i els valors heretats i les noves generacions, que somien amb vides diferents més enllà de la seva llar. Finalment, apuntar que la producció de Patrícia Font, El mestre que va prometre el mar, s'ha presentat al mercat del festival, iniciant així la seva cursa internacional.
Ah, molt bé.
Bé, i dissabte, en la sessió de cloenda del festival, es van desvetllar els noms del palmarès, alguns intuïts, altres no.
Hi ha hagut sorpreses, doncs?
Sí, hi ha hagut sorpreses, però també t'he de dir que pel que he llegit una mica així de forma per sobre, ha estat bastant repartit, és a dir, que el jurat ha tingut molt en compte de que no quedés res fora ni per temàtica, ni per països, ni per... i sobretot això, presència femenina.
Molt bé.
La Palma d'Or, com comentava abans, és aquesta Anatomia d'una caiguda de Justine Triet. És una pel·lícula francesa, ella també és francesa, i aquesta sí que era una pel·lícula que no s'ho esperava massa gent. És la història, bueno, de fet, ja ho he explicat abans, és un senyor que cau del balcó i va entrar de què ha passat, no? Evidentment, l'única, diríem, culpable d'entrada i que té tots els indicis per ser la responsable és la seva dona. Però, evidentment, la pel·lícula té un gir. Té un punt d'humor, té un punt d'ironia, és un judici i hi ha molt de diàleg, però la pel·lícula, bueno, suposo que quan han decidit que és la Palma d'Or, la pel·lícula més important del festival, segur que té elements com per ser visionada. Uh-huh. El gran premi del jurat ha estat per The Zone of Interest, de Jonathan Glazer. És una pel·lícula anglesa del Regne Unit i que, bueno, és la que ha decidit el jurat que mereixia aquest gran premi del jurat, perquè el jurat dona dos premis, el gran premi i després el premi internacional. En aquest cas, el premi internacional se l'han dut Fallen Leaves, d'Aki Kaurismäki. En aquest cas es tracta d'una producció finlandesa i que, bueno, la pel·lícula, pel que he vist, també té elements importants, no fàcils, però que, bueno, que és una pel·lícula que suposo que un cop estrenada segur que també portarà gent a les sales. El premi a la millor direcció ha estat per Tran Anh Hung, el franco-vietnamita director, i la pel·lícula per la qual li han donat el premi a la millor direcció és La passió de Dodin Bufan, pel·lícula francesa que ha dirigit i que, bueno, té elements també importants. El premi al millor guió, he comentat abans, és aquesta pel·lícula Monster, de Sakamoto Yuji, o sigui, el guió és de Sakamoto Yuji, perdó. La pel·lícula Monster és de Hirosaku Koreeda, pel·lícula japonesa que a mi m'atreu molt perquè bueno, és una pel·lícula no a l'ús, que trenca les normes de la història trencada amb seqüències i que no és lineal i que, a més, promet molt perquè hi ha nens pel mig i quan hi ha nens i, a més, és pel·lícula fosca, a mi aquests temes m'atreuen i penso que, bueno, que quan li han donat aquest premi al guió, per alguna cosa deu ser. La millor actriu ha estat Merve Dizdar, una actriu francesa i se l'han portat per la pel·lícula de Nuri Bilge Ceylan, Les Herbes Sèches, Les Herbes Seques. I el millor actor, Koji Yakuzo, un actor japonès per la pel·lícula Perfect Days de Wim Wenders. I finalment, la Càmera d'Or a la millor òpera prima ha estat per L'arbre de les papallones d'or, ho he traduït en català perquè el nom en vietnamita és complicat, i el director és Pam Thien Anh. Per tant, aquests són, diríem, els premis més importants. Ja després hi ha, evidentment, un reguitzell de premis per sota enorme i llarg que no l'acabaríem mai. Però aquestes són les pel·lícules més importants i que han rebut premis i reconeixements a Cannes.
Cannes és un dels festivals més importants, Antonio?
Cannes és un dels festivals més importants del món.
Que seria equiparable a Berlín, per exemple?
Jo no sé si no estan a la mateixa alçada. I més enguany és que han tingut una catifa vermella, una presència d'actors i actrius enorme, immensa. Vull dir, per allà ha passat tothom, és a dir, tota la gent famosa de Hollywood, sobretot, que són les cares potser més conegudes, hi eren. Cada dia. A més, és que amb produccions importants, tant comercials com produccions d'autor. I és, bueno, és un aparador important on la gent va exhibir i estrenar les seves pel·lícules i la gent és on va comprar i és on va decidir les programacions dels seus festivals, dels seus cinemes, i és un dels mercats importants. Entre Berlín, Venècia i Cannes i Sant Sebastià serien els festivals importants d'Europa. Per mi, Cannes és un festival que tinc moltes ganes d'anar-hi.
No hi has anat mai?
No he anat mai, però m'he proposat, si no hi ha res de nou, l'any vinent de ser-hi, perquè m'atreu moltíssim, està molt a prop i, a més, el francès poc o molt l'entenc i penso que, bueno, que és una mena de deures que tinc aquí per complir, uh-huh, que em ve molt de gust. I a veure si és possible aconseguir-ho l'any vinent.
Doncs segur que sí, no? Esperem. És molt difícil poder-hi anar?
O... No és difícil. De fet, finalment...
És qüestió de butxaca?
No és qüestió de butxaca, que també, evidentment.
Sí, no?
Evidentment també, però es tracta de buscar l'acreditació.
Uh-huh.
I un cop estàs acreditat, evidentment no pots accedir tampoc a tots els passis perquè hi ha molta demanda, però si ho preveus en temps, com la major part dels festivals, és factible, i si més no, veure l'ambient de Cannes i si fa bo en aquell passeig de la Croisette, bueno, és enorme, bonic, i els cinèfils tots es donen cita allà. Jo no vull ser menys, soc també cinèfil amb tot el carinyo, respecte i la modestia que em caracteritza, però vull ser allà l'any vinent.
Doncs l'any vinent tindrem connexió directa amb Cannes.
Vinga, així serà.
Antonio, gràcies, tornem la setmana vinent. Adéu.
Vinga, som-hi.